FM.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, l'Esco és del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Villarreal Sports. Ràdio Villarreal.
Buenas, dos sobre les dos. Supose que ja hauran passat els reixos per la vostra casa i supose que ja tindreu tots allò que mereixíeu i per el que vos heu portat també al llarg de l'any. Ara tornem al futbol. Mira, jo pensava que este 7 de gener ens portaria un rival en la Copa del Rei, però en aquesta competició el que ens ha endissat un any més és carbó. I és una llàstima, perquè veient els emparellaments de Copa i veient els rivals i els equips que van a disputar-los, la veritat és que sap mal i se t'emporten els dimonis de no estar ahí. Però bueno, la Copa pareix que és més un càstig, una alegria per a la gent del Villarreal Club de Futbol, que veu amb impotència com altres equips sempre acaben arribant lluny, sempre acaben tenint emparellaments assequibles i sempre pareix que la Copa es guinya l'ull. Tinc que dir que nosaltres no podem veure si la Copa ens guinya l'ull perquè no som capaços de fer la feina que toca. És a dir, que no mos val ja ni queixar-nos ni pensar que a la resta es toquen rivals millors. La resta estan ahí, plorant també, donant grima, però estan ahí. Cosa que tu no estàs. Però bueno, en la Copa, carbó. Però en tot l'altre, la veritat és que el Villarreal Club de Futbol té un premi gros, perquè és difícil trobar algú que li vagin millor les coses que li van al Villarreal en la Lliga. I mentrestant, pues ja que estem en això del mercat d'invierno, pues tots aquells que disfruten i que s'ho passen bomba o que estan sempre més pendents del mercat que del futbol en si, arriba el seu moment. I sé que tant desitgen, i sé que tant disfruten, i sé que al final no és ni la meitat de 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 totes les coses que se diuen. En el Villarreal ja érem conscients de que este mercat tindria eixides, ja les ha tingut, les esperades, les anunciades, i una que per lo que siga pareix que per ara no se dona, i en tot l'altre pues, ja vam tindre el xaval argentí incorporat pues, el dia 1, com us vam contar, a la espera de que Marce i el club prenga una decisió sobre el seu futur, decisió que ara mateix no han pres, per lo tant, el Villarreal lo que no va fer és inscriure un futbolista pa després no poder desinscriure-lo. Van a esperar a veure què decidissen. Si va l'A, si va el B, si se'n va a algun lloc que el vulguen que puga jugar, i això és una decisió que ara mateix primer té que prendre Marce, perquè si no el vol, o si no li fa paper, o si creu que no va a jugar res, pues tindrien que buscar-li un avió. Però primer tindrà que veure'l, perquè l'altre dia, ja vau escoltar, quan li van preguntar va dir allò de lo conozco poco, no lo he visto. És un jugador que el club ja tenia fitxado. No és una bona primera carta de presentació, no? Que el tècnic que te té que alinear digan, jo no sé qui eres. Però espere que en este mes, que tenim per davant o menys d'un mes, puga convèncer i puga mostrar-se com un futbolista aprofitable. I després està tot l'altre, i la veritat que tot l'altre és cansino per demés. Jo crec que ja fa temps que us vam contar que Ilias Akhomach acaba contracte el 30 de juny de 2027, que no queda lliure en este mercat, és a dir, no queda lliure l'estiu. Acaba contracte l'any que ve. Que no siga una situació ideal, ja vos dic jo que no. No és una situació ideal, primera, perquè ve d'una lesió greu i no està jugant, no està tenint protagonisme. A partir d'ahí, pues, si no tens protagonisme, no estàs jugant i veurem si tens sensació o percepció de que pots fer-ho, va ser difícil que un futbolista com Akhomach pense quedar-se molts anys més així si veu que no és una primera opció. Però, claro, això és una hipòtesi, perquè també és prompte. És un xaval que ve d'estar lesionat un any complet i que ara el que té que fer és jugar, que, per exemple, en Marroc tampoc ho està fent molt. I no està tenint la fortuna de tindre minuts perquè el Villarreal té en aquesta posició pues, a un dels seus jugadors estel·lars, Nicolás Pepé. Però és que damunt, Marcelino va voler fitxar i que se quedara a un altre dels futbolistes que, a la part de Pepé, té pues, moltes opcions de jugar sempre, que està John Trevor Buchanan. Per tant, Akhomach és la tercera alternativa en la dreta i diríem la segon, si vols, ara mateix a peu canviat. És una situació que no és fàcil, però com vos dia, a Comac acaba contracte el 2027, el 30 de juny de 2027. Va firmar per 4 temporades. Per 4. Perquè veig que, vamos, a més són informacions que jo crec que el que fan és marejar un poc la pel·lícula. El que sí acaba contracte és Pedraza. I cada dia que passa pareix més clar que acaba i se'n va. Però és lògic. És el mateix que vos explicava de Comac. Ara mateix Pedraza és titular en el Villarreal Club de Futbol. És titular. A Marcelino li xoca Pedraza. Lo que li dona Pedraza. Quin problema tenim? Que tenim firmat a l'altre lateral de moda, Carlos Romero. Però és que damunt tenim de lateral a un altre lateral de moda. Hòstia, som l'equip de moda en els laterals zurdos. Jo crec que fa temps que us vam explicar. La situació és la següent. El Villarreal té 3 laterals. 2 en contracte i 1 sense contracte. I té que decidir si el que no té contracte vol renovar-lo i que continue, buscar-li l'eixida a algú dels que no tinga contracte, que tinga contracte perquè aparega aquesta eixida, o ves tu a saber. Claro, això ho vam contar abans de l'hivern. Ara mateixa, si tu analitzes la situació de la banda esquerra del Villarreal, és clara. Després pot canviar, però avui és clara. Casu, Pedraza. Tot fa pensar, perquè els italians ho donen ja com a fet, inclús que vindran i se l'emportaran ja, cosa que el Villarreal crec que no faria, per més que vinguin, home, no sé, si donen 10 quilos per Pedraza, acaba contracte, pues hasta luego Pedraza i buenas tardes. Preguntes a l'entorn de Pedraza i no volen parlar zero del futur del futbolista. Zero. El futbolista se li va preguntar en ells i va dir, jo estic aquí concentrat. Els italians, Rubio, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Què fas? Agarra't una gripe de Champions League, eh? Me cago en la mar, tu. Això s'agarra pa un rato, no pa una setmana. Una setmana és una avarícia, deixa-la passar un poc. La grip, home, no l'agarres tan forta que no... T'has recuperat ja?
Ja, pràcticament.
Muy bien, vale, jo que m'alegro. Claro, tu dius... Veus els italians? I és que els italians ja no diuen presuntamente, ja diuen que està firmat... que inclús diu no a altres megaofertes que ha vingut tenint el jugador perquè vol anar a la Lazio sí o sí el 30 de juny. Pues és lo que hay, no? Això diuen?
Sí, i sobretot és Alfredo Pedula el que més està insistint des del 31 de desembre en esta notícia.
Vale. Per lo tant, el cas de Pedraza vas dir jo que era difícil. Per què era difícil? Primera, claro que el Villarreal si pudiera diría, hostia, me queda Pedraza. Problema, que no es un problema. Pedraza es un futbolista que té un caché alt, molt alt. Té un contracte en el Villarreal alt, prou alt. Té un contracte Champions en el Villarreal. Que n'hi ha equips que jo crec que paguen o milloren. A partir d'ahí el Villarreal té a un xaval de la casa que va a renovar con Romero i que ara és el, vamos... Este cap de setmana crec que el volia tot el món. I després té el cas de Cardona. Cardona és un futbolista que va vindre així lliure, però tant una clàusula baixa, 15 quilos. Bueno, 15 quilos pot ser baixa per tots els que jugo a so del FIFA. Per mi és una burra. 15 milions d'euros són molts milions d'euros. Este estiu va tindre ahir alguna oferta que altra. El Villarreal sabia que no se n'aniria perquè era un jugador Champions, però, claro, ara mateixa... El Villarreal té la situació. De Pedraza, si se'n va, puta mare, tens dos laterals. Romero i Cardona. Si totes aquestes ofertes i tot este carinyo i este amor i aquest interès i aquesta locura per fitxar-nos a tots els laterals que tenim se torna en realitat, venen i t'amorren 45 quilos que val Romero, pues serà el pas més curt de la història d'un lateral zurdo del Villarreal de casa. Si venen... El Barça diu que vol pagar-los, no? L'Atlético de Madrid també, bueno, que vol pagar-los. Que es fa gràcia a Romero. Si vos diguera les coses que me fan gràcia a mi i que sé que no me puc comprar, estaríem tota la vesprà. Però bueno, si venen i s'emporten a Romero, bendito problema. El Villarreal tindrà que buscar un lateral zurdo per substituir a Romero. Si torna Romero i venen i mos compren a Cardona per 15 quilos... Bendito problema. El Villarreal tindrà que buscar en el mercat un lateral que substituïsca a Cardona. Mentrestant, Quina és la idea que té en el cap el Villarreal Club de Futbol, crec jo? La de que Cardona i Romero siguen els laterals zurdos del Villarreal Club de Futbol l'any que ve. I si Pedraza ja ho té firmat per la Lazio i se'n vol anar, pues arreglado. I si Pedraza volguera quedar-se i te diguera jo vull quedar-me, me dona igual, me vull quedar, pues ja decidiria el Villarreal este estiu que fan els tres laterals que té. Però bueno, és que és una decisió que no és fàcil, perquè també pot dir Cardona que ara no està jugant, jo tinc ofertes en l'estiu, me vull anar, no? Rubio, perfectament.
És que jo no sé, t'anava a dir, si tu saps el 1 de febrer que Pedraza ja no és del Villarreal, qui comença a jugar de lateral en el Villarreal?
No, jugarà Pedraza o el que crega el tècnic. Marcelino és molt de Pedraza. Ho demostra que només l'ha tingut, l'utilitza. Li dona aquesta profunditat, aquesta força que li donava Cardona, però damunt Pedraza diríem que li dona aquest físic. Bueno, és una decisió d'ells que puguen prendre. Però bueno, això està aixina. Nosaltres també hem fitxat futbolistes que acaben en contracte i els clubs, pues, en això. I després estan els turcos, que els turcos, això és una locura. ¿Vale? Joder, els turcos és simple. Si volen vindre per Pap Gay, que per ara pareix que en el Villarreal pues, encara no ha aparegut ningú turco a saludar, val 40 quilos. Tu creus que va a pagar 40 quilos no sé qui era el que el volia?
El Galata.
Bueno, va a pagar 70...
Claro, pero Simen va... Van pagar una barbaritat, però...
No, van pagar 75, però si ven este, no? El del Nàpoles. O sea, que pasta tenen, no?
Sí, sí.
Bueno, pues si venen i paguen 40 quilos per Pap Gay, pues el Villarreal traspassarà Pap Gay si se'n vol anar, no?
Sí.
Tu què faries?
Home, per 40 milions vaig jo també a Turquia.
Al final, però claro, jo aquestes coses quan comencen. No, però és que el Villarreal no quiere vender. No, no. El Villarreal, si tu vens en 40 quilos, te dic jo que te vendrà a Pap Gay. I no falta marejar-la per diu... No n'hi ha més volta de fulla. El mateix que el Barça. Si el Barça vol a Romero i Romero vol anar al Barça i el Barça ve a 45 quilos, com va vindre l'Atlètic Madrid per Baena, te'n recordes l'Atlètic Madrid per Baena? Si'n va donar pel sac, quan se va anar Baena?
Com va vindre els diners?
Quan van pagar, no? Pues això. No sé. Jo tampoc estaria tan alterat ni tan nerviós. O sigui, ara mateix el Villarreal diria que està en una postura guanyadora. O sigui, de puta mare. O sigui, tens tres laterals. Si se'n va Pedraza, que pareix que és el que pot passar, tens dos laterals joves de projecció a cost zero, perquè la broma de tot això és que Pedraza ha costat zero, Romero ha costat zero, Cardona ha costat zero. O sigui, esa és la història. I a partir d'ahí, pues, suposa que el Villarreal manejarà la situació conforme vaja venint o conforme vaja apareixent. Però és que, claro, que en este mercat d'hivern el Villarreal tinga que estar ja preocupat per lo que pugui passar en estiu, ja passarà. Jo crec que té ben blindat a Romero. A Cardona, jo crec que 15 quilos pareix barato, però bueno, ves lo que té, va vindre gratis, tampoc li pot ficar la clàusula que te done la gana tu. I Pedraza va pel seu pas natural. O sea, si el xaval diu, jo he arribat hasta así, me queda un any de contrat, me queda l'últim contracte bo, estic jo en equip Champions, me paguen un quilo algo limpio i els italians venen i me doblen lo que cobre, o qui siga, jo entenc que Pedraza diu, si el Villarreal no me doneu lo que me dona esta bona gent, pues és lo que hay. No? I després, tranquils, home, si venen i el que a comprar... L'any passat també van vendre una catarba, no? I també van comprar. Per això jo dic que tranquil·litat i que vagin passant coses. Per ara tenim com dir aquell un equip prou armat i prou fet. I en el cas de l'argentí, pues, té que decidir Marce. Avui ha entrenat, no l'argentí?
Sí.
Ha entrenat Tomàs?
També.
Ha entrenat tots avui. Canguala estava?
Sí.
Joder. Això sí que és... Tia, no sabràs qui no sé fer, no? La primera, feia temps que no teníem tanta gent,
no,
tant futbolistes.
Repetim 11, no? Si van guanyar prou bé en ells.
No lo creo, però a veure, repetim 11 vol dir... Tomàs no està per jugar encara.
No, anava a dir Junior, Mourinho, Foyt, Veiga, Pedraza...
Però Foyt no va jugar en...
Ja, bueno, en la defensa.
Ah. I
Comesaña, Parejo, Moleiro, Pepe, Veiga, Ayot i Mica.
Veiga tampoc va jugar Marín.
Ja, però perquè no podia.
Entonces no repetir 11.
Menos 2.
Torna Renato... Juga Pedraza, el mitjo centro no crec que Tomàs entre, és de les bandes normalment Pepe i Moleiro, i dalt a Jose Mica o Gerard Mica Otatge. Joan a casa, tancant-se els altres... No sé, no ho tinc jo molt clar. Bueno, doncs pues anem a ello. Que el Villarreal entrena, treballa i prepara el partit davant del Deportivo a la vez, que estava pensant jo que estem en la jornada 17, que seria la 18, perquè tenim una menys, a la falta de que diguen quan jo en contra llevant. A mi me diuen que la fecha del 11 de febrer serà la data. Lo que pasa que me parece raro, perquè si els dos tenen clar que és el 11 de febrer, no sé què esperen. Bueno, ara estan tots ahí en la, no? La federació, estan tots.
Home, avui quasi ha fet el sorteo de la Copa el cosinebot del de la federació.
Sí, no quedava ni Cristo. Ha fet el sorteo la que limpia i el que obri la porta. El resto estan tots pegant-se la vida padre. On estan? On? Com se diu això? Ahí podia haver estat nosaltres.
No sé si estan en Riad, en Lleda...
Escolta, ahí podia haver estat nosaltres. Si no mos anulen el gol de Pepe, el gol de Tallón, en la jugada de Pepe de la Real Societat, el Villarreal hauria estat quart i avui estaria en...
En Lleda, avui és en Lleda.
En Lleda, eh? O sea, avui seríem l'Atlètic Club, o sea, avui juga...
O sea, mos haguera tocat 1,7 milions.
1,7 milions. I saps l'altre. Ara parlem d'aquest tema. 2:18, primera pausa.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral: zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en Carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Com diuen, avui ha tingut lloc el sorteo de Copa en el Villarreal Club de Futbol. És a dir, sense nosaltres. Cosa que, joder, una volta més, mos se queda la cara aixa de idiota de no estar en el sorteo. Estàvem Rubio i jo ahí mirant el sorteo i dius, me cago en la mar, tio. A més, este any, joder, bueno, està el València, que a València sempre que n'hi ha un de primera ref, quarta ref, quinta ref, sistena ref, li toca, tu, és una cosa de locos. Com ha quedat el sorteig de Copa?
Deportivo de la Coruña, Atlético de Madrid, Racing de Santander, Barça, Cultural Leones, Athletic Club, Albacete, Real Madrid, Burgos, València, Betis, Elx, Real Societat, Osasuna i Alavés, Rayo.
Hòstia, qui, no sé, claro, dius, això és una sorteo. Al Racing li ha tocat el Barça, tio. Mos elimina matos i es toca el Barça. Festa major ahí en Santander, que no sé jo, si volen pujar a primera, si és lo millor que pot passar és que te toque el Barça a estos nivells i que te... Saps? Però bueno, és lo que... És lo que hay. Ah, mira, una altra de les curiositats, perquè, claro, els contractes dels futbolistes se fan i se desfan i tenen mil clàusules... I la veritat és que, jo com sempre vos dic, Per exemple, ese contrat de Tallón que està tot el món ahí dient que és un contrat ahí que, vamos, que Levante ha fet el negoci la seva vida i que en el Villarreal paixen idiotes fent un contracte que, vamos, quasi ha fet multimillonari al Levant per Tallón. Per cert, Tallón que no està jugant en la, de titular
no,
en Camerún,
no? No, va aixar el primer partit, però després ha perdut protagonisme.
Bueno, pues com vos diga, jo ese contracte vull esperar a veure la lletra xicotica perquè n'hi ha coses que... Però bueno, esperarem. Una altra de les curiositats, l'altre dia vam anar a jugar contra l'Espanyol i no va jugar Romero, que també estava en la clàusula de que no podia jugar. I vam anar a jugar contra futbolistes que ja no estan lligats al Villarreal, però que també, per lo que siga, no poden fer-ho. La curiositat és, per exemple, Denis Suárez, no? Mm. Claro, Eta Young, per exemple, per jugar contra el Villarreal, el Levante té que pagar. No? 100.000
sí.
pavos.
Sí, sí.
Quan, suposadament, ja no és jugador del Villarreal. No?
No.
Vale. Pues ara resulta que el Villarreal a Denis Suárez li va ficar, quan se'n va anar lliure desvinculant-se del Villarreal Club de Futbol, una clàusula per la qual no pot jugar així contra el Villarreal. No sé si allí.
I en teoria allí diuen que sí.
Els companys del diari...
El Correo.
Sí. Ho expliquen així. Hem parlat en...
En John Prada.
No, no podrá jugar tal y como adelantamos en el correo. Denis Suárez no podrá jugar ante el Villarreal en la Cerámica, en el partido de la Cerámica. Sí podrá hacerlo en Mendizorroza después a segunda vuelta, pero no este fin de semana en la Cerámica. Como esto es una condición que se llegó como parte del acuerdo para que Denis pudiera salir del Villarreal. El futbolista quería agilizar su llegada a Vitoria y para ello acordó esto con el conjunto amarillo, el no enfrentarse a ellos en la Cerámica. Así que este fin de semana Cudet no podrá contar con el medio gallego, que en esta ocasión tendrá que esperar al partido de la segunda vuelta en Mendizorroza para poder enfrentarse a su ex-equipo.
¿Venía siendo habitual en el once?
Sí, venía siendo un jugador habitual en el once. De hecho, desde octubre más o menos, una vez que ya estaba a punto tras llegar en los últimos días del mercado, entró en la alineación, tanto en el doble pivote con Antonio Blanco como un poco más liberado para organizar cuando ha entrado Pablo Ibáñez, cuando han jugado con tres medios, y es una baja sensible para el Alavés, a pesar de que en el último partido ante el Oviedo fue sustituido en el descanso porque Cudet busca otras variantes para intentar ganar el partido, pero sí que es un jugador importante para el Chacho, que ya lo tuvo en el Celta y que por eso lo fichó para el Alavés, lo firmó para el Alavés, para que organizara el juego del equipo.
Es titular indiscutible a la mateixa en el Deportivo Alavés. Ahora, yo, los reisos están ahí y venen y fan la magia de repartir regals, pero en fútbol, ya vos digo yo, que ningún regala res. Si Denis Suárez no juga o no pot jugar així, o té una clàusula o ha firmat algo per a no jugar així, és perquè quan se n'ha anat així no se n'ha anat lliure completament. Perquè se n'ha anat lliure completament i el Villarreal no tindria que haver-li abonat res, és impossible, a no ser que digués, no me apetece jugar, no, Rubio? O sea, si tu quedes lliure, desvinculat totalment, i el teu acord és jo me'n vaig, hasta així hem arribat, buenas tardes, si os quiere mucho... Ell podia haver vingut a jugar perfectament, que és com el cas de Tallón. Per què Tallón i Denis Suárez no poden jugar en el Villarreal? Fàcil. Perquè Tallón té unes clàusules, que ja veurem hasta on arriben, que encara el vinculen molt clarament amb el Villarreal. I en el cas de Denis Suárez, pues jo crec, tinc la sensació i tinc la percepció, que el Villarreal, perquè Denis Suárez se desvinculara, ha de pagar algo. I si tens que pagar algo, per què n'hi ha que si juguen contra el Villarreal quan el cedim? I n'hi ha que no, Rubio. Recordes que va explicar el Villarreal, no? Per què era? El que paga tot
pot jugar.
Pot jugar. O sea, el Villarreal té una política, la clàusula del miedo, que jo crec que és clara. Tu pagues lo que val el futbolista al completo, inclús pagues traspàs o sessió, diguem, per la sessió, el jugador és teu. Ara, si jo pague, si el jugador és part meua, puc prendre la decisió de que no jugue contra mi. Que jo crec que té certa lògica. O sea, lo que n'hi ha que estar... pensar es decir, si yo te cedís un futbolista yo le pague la mitad del sueldo, el tío ve así y Damu me reventa, me fa dos gols, yo estoy idiota. Per més que el fair play y la moto, la milonga que me voy a contar. Ahora, si el atre ho paga tot, ¿no? Es claro, lo que expliquen siempre del Ferrari. T'alquila el Ferrari, pero no me este pague dilluns, dimarts, dimecres y dijous. Pues bueno, pues divendres y dissabte el portaré yo. Porque si no me pagues, ¿no? el cap de setmana el gastaré jo el Ferrari, pues és lo mismo. Per tant, jo tinc la percepció, eh? No tinc la informació, o sea, realment no puc corroborar, i però claro, és lògic, perquè me pareix molt raro que Denis Suárez diga, no, me voy, me desvinculo del Villarreal por siempre, pero contra el Villarreal no voy a jugar. O sea, si té una clàusula en el contracte és perquè a l'hora de desvincularse en Vitoria ho venen com a que el jugador per accelerar su salida, per accelerar su salida, si deixa de cobrar, se'n va enseguida. No?
Sí.
Claro, si diu, no vull cobrar, me'n vaig, que jo no entre si vull o no, tinga o no que cobrar. És el problema del Denis Suárez en el Villarreal. Els contractes estan per complir-los, si s'has firmat és que pagar-los, i si el Villarreal tenia un contracte amb el jugador i el jugador volia anar-se'n, però, pues, lo que siga, volia anar-se'n, no desvincularse lliurement, pues era la història. Però bueno, ahí está la història, que Denis no jugarà així. Pues millor. Si tenen una baixa, millor que tinguen la baixa o l'absència de Denis Suárez. Un Deportivo a la vez, que si no té Denis Suárez, qui jugarà ahí? Juga Blanco, que és un bon futbolista.
Ibáñez Blanco, que és molt bon futbolista, Carlos Vicente Rebac, Aleñá i Boyer.
Està el Deportivo a la vez en la zona mitja.
És que com va guanyar el Girona, pràcticament ara són tots els de baix en...
O sea, està tot pa baixar.
En 2-3 punts.
Està la cosa ahí.
Home, hasta el Llevant, que com té un partit menos, realment encara se pot somiar en salvar-se.
Home, queda tota la segona volta, no?
Ja, l'únic que tenia complicat si no haguera guanyat l'altre dia en Sevilla.
Queda de Luque para hablar. Tú, que estás en la febra,
vas por
a mi cotache, lo vas a ver en la febra.
Y prácticamente pues, vas a coordinar el audio de la tele en el vostre, o sea que no va a probar.
Vale, y tú a mi cotache, y si no en la febra en un Uitancat, el vas a ver, ¿eh? ¿El vas a ver para que siga el tío del 2026?
Sí, la segunda parte me va a fallar una que es infallable, pero molve mi cotache ya.
Sí, hombre, bueno, vale, un partit. Ahora te que vore qué es lo que puedo hacer en continuidad. Marcelino ho va deixar clar. Jo soy, ho va dir, precavido, no? Sí, va dir, jo, la gent que ve de fora se té que adaptar, se té que entrenar. Ara parlem d'això en Luque Namenabar. Però abans, una altra història. Lo de la Supercopa, això que nosaltres podíem haver anat i no hem anat i mos han limpiat. Què cobren els que van a la Supercopa?
El Madrid 6 quilos, el Barça 6 quilos, el Atlético 2 milions i el Athletic Club 850.000 euros.
O sea, nosaltres haurem cobrat 850.000
euros. Claro, i després entra que el campió cobra 2 quilos, el segon 1,4 i el tercer i el quart 850.000 més. Per tant, en teoria, l'Athletic Club anirà per 1,7 milions.
Vale, ara jo, una pregunta. Quan el Villarreal era l'anticristo i volia anar a Miami i era lo peor de lo peor i si a tots els laterals del Madrid retirats dient oh, el demonio, vais a reventar la liga i totes les coses. I després, quan vaig dir aquesta teoria que per què tenien que cobrar, que per cert no cobraven, dos equipos de la liga de la misma competición y el resto no cobra y el resto no van a cobrar y el resto no van a cobrar. Yo pregunté, ¿estos van la Supercopa B adquirida per lo que guanyes en liga y lo que guanyes en copa, no? Y ho fa la federación. S'entén, ¿no?
Sí, sí, bueno, eso es un, digamos, un acuerdo que va a arribar Piqué.
No, yo te pregunto,
¿a
qui ho organitza?
Rubiales va a tragar.
¿A qui ho organitza?
La federación.
Muy bien. Per lo tant, això no se devia repartir, que és veritat que diuen que dels 40 quilos que cobren, 21 són pels 4 que van i els altres d'Anna ho són per als clubes de primera, segona
rep, no tenen ni pa canviar el
tercera
test,
rep i totes les coses. Després vas al camp de l'Antoniano i dius, mare de Déu senyor. Però jo pregunte, d'aixos 21 quilos que se repartixen perquè el que hi arriba no arriba, el resto no tenen que cobrar? Perquè, claro, si de Miami tots tenien que cobrar, perquè són tots del mateix, de la mateixa competició, el resto d'equips que estan en la federació i que juguen la Copa i que estan en aquesta mateixa competició que te permetís jugar aquesta competició, no tenen que cobrar. Això no adultera res. Això és igual, no? No, pregunte. És lo mateix o no? Pareix que no. Sembla que no. I després, lo de 6 quilos, per cert, que hi havia una petició per repartir els 6 quilos de Madrid i el Barça.
I este any és el primer que crec que el Madrid ha dit que ja no.
El Madrid ha dit que no. Que os vayan dando.
O sea, crec que l'any passat al Mallorca sí que digamos que li van donar un poc més.
Sí, 800.000 euros
del Madrid i del Barça que se van llevar i li van donar un poc més.
400.000 euros cada un.
Este any el Madrid ha sigut ja el primer
el
que
ha dit
que
no, que os den. ¿Eh? O sea, después quan faig a la Superliga, què creus que dirà? Que sí o que no al repartició global? Però bueno, això. 800 50.000 euros si no mos arriba a anular el gol Guadalupe. Si Guadalupe no alza la bandera, hoy tú y yo estaríamos en Lleda, se diu. No sé si haberem anat, però allí estaríeu. Algú del Villarreal, encara que siga
acompanyat. De l'Atlètic Club n'hi van 5.
5 de l'Atlètic Club. Vale, pues està bé. Pues mira, en esos 21 quilos podien fer el que volia fer Roig, pagar els viatges a tots els aficionats i portar allí a 20.000 tios, 5.000 de cada equipo. No? La federació pot dir, 5.000 de cada equipo, tots allí, a disfrutar de la Supercopa d'Espanya mítica.
Tinc que dir que la Supercopa de França en Kuwait, del PSG i del Marsella, no va ningú.
Bueno. 32 sobre les dos. Anem a preguntar-li a Luquen com estan les coses en el Villarreal Club de Futbol. Tu notes que el Villarreal pressiona més alt de lo normal últimament? O al ser el Barça i l'Elx, que són dos equips que trauen la pilota des de darrere i que tenen aquesta idea de joc, el Villarreal de Marcelino va ser un poc més proactiu en apretar més prop de l'àrea rival i robar com va robar i generar com va generar.
Jo l'únic que puc mig queixar més que alguna vegada, o sigui, entre el minut 15 i el 45, la possessió mos té que durar una miqueta més.
Ja, però també apreta el rival, te tanques en l'àrea, li dones el valor contrari. Jo crec que ahí tenim un problema, l'únic problema, quan estàs en aquest bloc baix, i és que continues eixint en la facilitat, ho entens? Que pugues arribar. És que n'hi ha vegades, per exemple, en ells ens vam tirar 10-15 minuts després de la de Comesaña que no vam arribar. No, el que dius tu, perdíem el baló molt fàcil a la frontal de l'àrea. Ells també és veritat que la sensació era que està endissant-ho tot per intentar la remuntar i que després se van morir. O sigui, tu vas veure la segona part i el Villarreal va ajustar dues coses i l'ells ja no era el mateix. O sigui, el Febas este i l'altre, com li diuen, Cardona, que li diuen, van morir pobres. O sigui, dius, hòstia, no pots aguantar aquest ritme d'intensitat, d'agressivitat, de pressió alta, de dir ahí estic. És veritat que van tindre el 2-2 en alguna alternativa, però no molt clara tampoc. O sigui, no és que digues Luis Junior les va parar totes i volava d'una porteria a una altra. No. Però sí que és veritat que tingui la sensació de que el Villarreal, per lo que siga contra ells i Barça, serà per la manera de jugar d'aquests dos, sí que va apretar més, no sé com dir-ho, va robar més prop de l'àrea rival i va generar moltes ocasions ràpides, eh? Contra el Barça va generar les mateixes contra l'Elx, les mateixes. El que passa, que la que li cau a Mika Otache li cau a Buchanan i li pega al Nino. Te'n recordes? Més fàcil encara. I Mika Otache la tira dins. La que li cau a Moleiro, també davant del Barça, la tenim i no la tirem dins. Claro, si no la tires dins, canvia tot el partit d'una manera radical.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Bueno, anem a veure com començarà el Villarreal Club de Futbol amb un Villarreal de Marcelino que alguns opinen que és un punt diferent perquè pressiona més en els inicis de partits, és a dir, contra el Barça i contra l'Elx, pareix que van veure un Villarreal que va estar més prop de l'àrea rival per a intentar robar ràpid i finiquitar, algo que últimament no passava, veiem un Villarreal més contemplatiu, més a l'espera i més fiant-se de tindre espais a l'esquena dels defenses. Luque Namenabar, bones tardes.
Buenas, Javi, ¿qué tal?
¿Tú notas eso? Que contra el Barça y contra el Elche, equipos que, digamos, intenta salir jugando, el Villarreal apretó más arriba y es verdad que generó mucho más tanto contra el Barça como el Elche. Lo pasa contra el Elche, las metió y contra el Barça las falló.
Sí, a ver, creo que sí que hay una diferencia y es que contra el Barça yo creo que sí que se presionó muy alto y que sí que hubo recuperaciones literalmente en campo rival. Recuerdo que alguna presión que otra que se arriesgó mucho en al lateral del Barcelona y a no dejar salir con los centrales, y fue una presión alta bastante importante y que yo creo que fue un buen planteamiento y que salió bastante bien. Y yo creo que ante el Elche también se intensificó la presión, pero creo que ahí Marcelino tuvo una idea más de dejar de construir a los centrales, ajustó un poco la posición de Pepe, que yo creo que más que presionar en un 4-4-2, que es lo que suele hacer el Villarreal, se presionó incluso en un 4-3-3 porque a Pepe lo adelantó para evitar que los centrales le pasasen al centro del campo, y una vez el Elche intentaba jugar con el centro del campo, ahí ya se intensificaba la presión. Es decir, fue una presión más intensa, pero yo creo que ante el Elche igualmente fue una presión más media. Pero sí, creo que Marcelino está cambiando un poquito el rumbo en algunos partidos. En vez de ser tan, digamos, pasivos defensivamente, que le ha ido bien en Liga, pero que en algunos contextos le ha fallado, sí, creo que está metiendo matices diferentes en la presión.
Sí, yo creo. A ver, él dice que el equipo no ha cambiado mucho y que lo que ha cambiado es la definición en las áreas, que es lo que le mató en Champions, lo que le mató en Copa, y que contra el Barça le mató eso también. Bueno, tiene razón, porque esos tres partidos, ocasiones, hizo millones y el equipo no acertó, ¿no? Y siempre que aciertas antes, como en Elche, todo rueda mejor, todo va mejor. Pero bueno, bendita victoria la de Elche para disipar dudas, aunque fuera solo fallos de definición, ¿no?
Claro, es que yo creo que muchas veces la gente también no ve un poquito el tiempo que tiene el partido, y es que al final contra el Elche se habla mucho de que después de los primeros dos goles el Elche te aprieta y el Villarreal está ya en bloque bajo, porque es claro que está en bloque bajo casi toda la primera parte, pero al final hay que entender que cuando un equipo ya consigue marcar las dos primeras, y como tú bien dices, es muy importante y es lo que ya te dirige el partido, es normal que un equipo te apriete y el otro equipo, en este caso el Villarreal, que aparte está este año muy acostumbrado a defender en área propia, pues al final se sienta cómodo en esa situación, porque tampoco creo que más allá del gol el Elche le hiciese sufrir al Villarreal. Que yo creo que el Elche hizo un buen partido, pero no vi al Villarreal sufrir el exceso, y al final dominar las áreas es lo más importante del fútbol. Más allá de eso, yo sí que eché en falta en algunos partidos, sobre todo de Champions y tal, que esto ya lo hemos hablado, que Marcelino optase más por una presión más adelantada, cambiar esta presión, que últimamente sí que lo está haciendo, pero bueno, al final yo creo que Marcelino, donde mejor, más cómodo se ha sentido en toda su carrera es en el bloque bajo, y por eso ha tenido en algunos partidos.
Ya, pero yo recuerdo la primera etapa en la que había momentos, 10-15 minutos de partido, donde los equipos de Marcelino te trituraban, o sea, te apretaban el Athletic Club, por ejemplo. O sea, con el Athletic Club lo hacía así. O sea, hacía una presión alta, ¿sabes?
Yo creo que él con el Athletic cambió un poquito también su mentalidad, y yo creo que el Villarreal, incluso en las dos primeras temporadas, en la temporada donde llega a mitad de temporada y en la temporada anterior, vimos muchos partidos que Marcelino, sabiendo que igual la defensa no era tan fiable, no defendía tanto en área propia, y a mí me da la sensación de que esa temporada, digamos que un poco sí que volvió a dar un paso atrás, porque por el simple hecho de que él se sentía más cómodo en ese contexto en Champions. Pero yo creo que Marcelino es un entrenador muy rico tácticamente, que se ha visto también en estos dos últimos partidos cómo sabe jugar de otra forma, y yo creo que eso le da riqueza al equipo.
De este primer partido del año, un nombre propio, Mika Utache. Para el Villarreal es vital porque necesita su gol, y vital porque necesita que no se devalúe este futbolista. El otro día se le vio cómodo, dijo que el Elche y su juego le venían bien.
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué crees que le viene bien el Elche y otros no? no sé, porque claro, es un jugador que viene a recibir fuera del área de espalda, se gira bien, conduce bien, como hemos visto, hizo la misma jugada de Sevilla con Solomon, la hizo el otro día en Elche, y luego a la definición hizo el mismo gol que el día de la Juve, el mismo, idéntico, chutando igual al mismo sitio. ¿Qué le falta a Micautache? ¿Confianza?
Yo creo que Micautache tuvo un contexto idóneo contra el Elche, porque al final en muchos partidos donde ha tenido, o sea, ha triunfado en su carrera, yo recuerdo los partidos de la Eurocopa con Georgia, donde es, digamos, uno de los torneos donde más ha destacado, ha sido con un equipo que está en bloque bajo y saliendo a la contra. Es un jugador muy inteligente aprovechando los espacios, es un jugador que sabe darte el apoyo que necesitas para tener una salida más limpia, y ante el Elche se vio esto, señor Micautache, que cuando Moleiro se metía por dentro, él caía a la izquierda para darte el apoyo ahí y generarte una falta o dejarte un balón de espaldas que al Villarreal le daba vida. Se vio un jugador que en la ocasión está que tiene el duelo con Afen Kruber y casi, bueno, falla el mano a mano con una vaselina, pero realmente Micautache me parece que es un jugador que está cómodo en el duelo individual con un central, por ejemplo en el gol ante la Juve. Y me parece que ese contexto a Micautache le viene bien. Sí que es cierto que esta temporada no ha tenido partidos donde ha jugado así. Por ejemplo, muchos de la Champions, y no ha rendido como rindió ante el Elche. Y al final, eso me parece que es también porque lo que siempre hemos hablado. Yo creo que Micautache todavía no encuentra su estilo de juego en el sistema.
Vale, ¿y lo va a encontrar? Porque pues esa es la pregunta.
Pues yo viendo el otro día, diría que sí. Yo creo que sí que hay matices que han cambiado, y es que yo estoy mirando un poquito las zonas que pisaron los jugadores, y Moleiro, comparado con otros partidos, en el partido ante el Elche estuvo pisando más zonas interiores, lo cual aprovecha muy bien Micautache para caer a banda izquierda y aprovechar las situaciones o espacios que dejan otros jugadores. Y yo siempre pongo en la mesa el partido de Ayoce contra la Real Sociedad, que me parece un partido que Micautache tiene que emular cayendo a banda, dando esos apoyos. Y es que ese contexto a Micautache le viene bien. Y ese tipo de partido el Villarreal va a tenerlo más de una vez. Luego, para mí, donde le va a faltar y donde va a tener que demostrar todavía lo que sirve es en partidos donde el Villarreal sea completamente dominante. Bueno. Porque Micautache me parece que es un jugador que con pocos toques te hace mucho. O sea, al final, contra el Elche fue un jugador que, aparte de aportarte en el juego, fue un jugador que ya en campo rival o en el último tercio se le dio mucha determinación y se le dio que es diferencial, y que muchas veces lo que hace, lo hace con muchos recursos y lo hace con mucha convicción, y eso al final a un equipo le da mucho. El gol es un gol delantero, pero la marca la primera, y también la asistencia a Moleiro, que también es una asistencia que no es de un mérito increíble, pero al final es una asistencia que tiene mucha precisión, y yo creo que esas cosas Micautache los aporta, y para eso necesita ciertos espacios, los cuales en muchos partidos no va a tener, que es donde tiene que dar el siguiente paso.
Vale, contra el Alavés no los va a tener. ¿Cómo vamos a ver al Villarreal contra el Alavés? Pues claro, va a ser totalmente diferente al Barça, totalmente diferente al Elche. Va a ser un equipo que te va a dar el balón, que se va a encerrar atrás, que se va, ¿no? O no. O el Alavés con, bueno, no viene Denis y compañía, con el nuevo su técnico no es tan así.
El Alavés es un equipo que sí que se va a encerrar atrás cuando le toque defender, o sea, cuando el Villarreal tenga el balón. El Alavés te va a defender bien en su propia área, porque no sabéis cómo están los datos, pero sí que recuerdo que en un punto de la temporada ya bastante avanzada, el Alavés era de los equipos que menos goles habían encajado, y eso es de mucho mérito porque es un equipo que perdió a sus centrales esta temporada. Sí, uno sí. Mourinho, que es el que tenemos nosotros, y estaba siendo increíble la temporada pasada, que para mí fue clave para la salvación del Alavés. Esta temporada con Tenaglia y Pacheco, que en teoría Tenaglia estaba siendo lateral, está siendo dos centrales que están teniendo mucha importancia. Así que definitivamente va a ser un bloque difícil de romper, y el Villarreal tendrá que generar desde un ataque estático, donde si Gerard al final está ya recuperado, va a ser importante para romper ese tipo de defensas, porque es el mejor arma del Villarreal ahora mismo para este tipo de partidos. Pero más allá de eso, donde sí que veo importante que matice Marcelino es otra vez en la presión, porque el Alavés con Coudet es un entrenador que normalmente intenta hacer el juego desde atrás. Entonces, si tú consigues ajustar bien esa presión, vas a quitarle el arma ofensiva que tiene el equipo e incluso vas a tener alguna otra opción que puedas generar desde esa presión. Así que yo creo que el Villarreal tiene que ajustar un poquito esas dos cosas. Una, saber presionar en campo rival, o saber defender bien, como hiciste ante el Elche, que obviamente es un equipo diferente, pero también intenta combinar desde dentro. Tienes que intentar ajustar esa presión bien y luego ya pues intentar romper el bloque bajo que te vaya a plantar el Alavés cuando tú estás intentando generar. Así que yo creo que es un buen examen para el Villarreal para ver en qué punto he estado, porque al final, aunque al principio de temporada yo creo que el Villarreal estuvo bien ante este tipo de equipos, sí que es cierto que los últimos meses, por ejemplo el Pafos, nos ha costado bastante generar situaciones de peligro, así que me parece un buen examen para el Villarreal.
Sí, Pafos, Getafe, sí. Mallorca, o sea, fueron partidos en los que se notó que costaba, ¿eh? Bueno, también le cuesta a todo Dios, o sea, que ahora mismo...
Sí, es al final, es un debate que yo siempre tengo, o sea, al final... se dice siempre que el Villarreal ataca mal estos bloques bajos, pero es que yo este tipo de debates los veo en todas las aficiones y en todas las temporadas del Villarreal, por ejemplo. Así que muchas veces sí que yo tengo esta duda de cuándo es atacar mal y cuándo es que el rival defiende muy bien. Así que eso al final
también
lo que hay, pero bueno.
La clave al final, eso tiene razón Marcelino, depende de la finura de los de arriba, ¿sabes? Porque al final... Si tú, claro, generas cuatro, metes dos, ya has atacado bien y le has ganado, ¿no? Pero claro, si generas seis, no metes ninguna, sí. Aunque sean muy claras, dices, hostia, es que les cuesta atacar bloque bajo. Joder, pero es que has fallado seis. Es que se han fallado seis de gol. ¿Sabes? Bueno.
Yo sí que es cierto, es que mira, para mí, por ejemplo, el Elche ante el Villarreal atacó muy bien el bloque bajo, porque recuerdo que Febas, que para mí era un partidazo, se metía dentro del área y te metía un... se movía dentro del área y te echaba un desmarque otra vez hacia afuera y te hacía conducciones en la frontal del área e intentaban con esos movimientos romper el bloque bajo del Villarreal. Luego, pues por falta de quizás de calidad o lo que sea, ahí es donde entra la finura que tú comentas, pues al final no te puedes marcar un gol y muchas veces, para mí, aunque el Elche atacase bien al bloque bajo del Villarreal, pues si te defiende bien, es muy difícil marcarle el gol. O sea, al final el Villarreal tiene a jugadores como Gerard enganchados, el propio Mikautadze, que por mucho que algunos recursos no esté tan fino, pues sí que es un jugador que al primer toque y demás dentro de la te puede generar ante este tipo de equipos. Y también un Pepe, que por ejemplo el otro día estuvo bien y ante este tipo de defensas suele ser clave. Si esos jugadores están finos, pues vas a tener más probabilidades de ganar. Y en otros momentos donde los jugadores de ataque no estén tan inspirados o digamos que tengan un momento de duda, ahí es donde más te suele costar generar. Pero bueno, que ya te digo, para mí esto al final... es muchas veces la película de todos los equipos.
Hostia, es que tú has perdido contra los tres primeros, ¿eh? Sí, al final, sí, tú solo has perdido contra los tres primeros de la liga. Y...
sí, al final, sí, entrando en esos partidos, es donde también echo en falta, volviendo un poquito al tema de Mikautadze, que es un contexto que a Mikautadze, por lo que hemos hablado, le debería venir bien, quizás no te ha generado tanto, pero bueno, al final son deberes para la segunda vuelta.
Cuídate, Luquen.
Igualmente, Javi.
Bueno, pues Borenkin, Villarreal, Bellem davant del Deportivo Alavés. Claro, és veritat que se mos han donat bé, més o menys bé, els equipos d'aixina alegria pa mi cuerpo, no? L'Elche, el Barça... Bé, vull dir de que el Villarreal ha tingut un lloc més dinàmic, més alegre. I és veritat, bueno, però és que no sols a nosaltres, eh? Jo crec que a tot Cristo, o sea, últimament... si te tires darrere, te donen el valor, te juntes, no? Nosaltres ho vam fer a l'Elx un rato i l'Elx va atacar, va generar, però no va generar en claretat. Bueno, siga com siga, jo crec que el Villarreal de futbol ara mateix està en un bon moment i jo crec que hi ha una cosa que és clau, recuperar gent. O sigui, recuperar efectiu, recuperar alternatives, ficar en forma els davanters. I lo de Mikautadze. Lo de Mikautadze és sí o sí el nostre davanter. A no ser que ara vinga algú i mos pague una milionada i se l'emporti i diga, m'he enamorat de Mikautadze, me lo llevo, ahí teniu 50 quilos. És el tio per el que tu has apostat més fort en la història d'este club. I n'hi ha que buscar-li la volta perquè el tio estiga, de dir, còmodo, no, perquè puga competir i puga ser un davanter top, no? Que, per exemple...
No, si l'altre dia menys esa vaselineta que intenta en la segona part, que el dia del Getafe se li va aixir i l'altre dia no... Yo del resto no me quise del partido de ellos.
No, yo tampoco, porque ahora estaba mirando que tenía un lío ahí, que Julián Álvarez, pues, de cuñado de Van Basten, que no está, que está costando limón, ¿no? Que no parece que esté que esté bien, ¿no? Está Vallecinara, ¿no? ¿Qué le pasa a Julián? Que los números no son los esperados. Claro, claro, es que tú, si tú apostes por un tipo, te gastes la pasta por él y crees que tiene que ser el tío que te tiene que traer el tema, claro, es que ahora está Miran porta 7 gols en Liga y 4 en Champions, 11 gols. Mikotache porta 6 gols, que son molt menos que ell, però que, claro, a nivell diferencial són davanters. Pues no sé, Julián Álvarez tenia que estar en la pelea pel Pichichi, porta els mateixos gols que Moleiro, no?
Sí.
Joan Atleti de Madrid. És que no és fàcil, no és fàcil, tio. És que no és fàcil, jo no sé. Però bueno, esperem que Mikotache ha tingut 6 mesos per adaptar-se, 6 mesos per entendre un poc l'equip, al tècnic també 6 mesos per entendre'l, i ara té que ser el seu moment. Home, com dius tu, diumenge té que ser titular, no? Les coses que està clara. I s'alternar de ficar-lo o no ficar-lo. Quan era Champions, ja que ho entenies que el poguera guardar, però ara ja...
Ara és un partit per setmana.
Claro, que a mi no revienta en Mikotache. O sí o no, però vamos, a tope.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas MOC con antirreflejante por solo 99 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Hay decisiones que cambian la manera de mirar un pueblo. Momentos en los que se deja de repetir lo de siempre y se empieza a proponer algo nuevo. Este 24 de enero, la Vila Bella da un paso al frente. Nace la Vila Bella Power Festival. Un punto de encuentro entre generaciones. Música y actitud. Un festival creado para vivirse. Tardeo y noche diferenciados. Sábado 24 de enero del 2026. La Vila Bella Power. El festival que pone a la Vila Bella en el mapa. Cartel completo y entradas en próximos días. La Vila Bella Power. El festival de la Plana Baixa.
Tío, donen ganes de anar. Rubio, el B ha fichado a un chaval que es del Osca, pero es del Teruel. A ver, explícate, pobre, cómo está.
Es del Osca, estaba Joan en el Terol. És hispano-marroquí, és de Carcaixent, un 84, delanter centre, és Aiman Arguigue.
Bé, cedit.
16 partits, 2 gols portava. Arriba de Xor en el primer equip de l'Oscar, eh?
Vale, bueno, és reforços per al B, bé, claro, el B entre Macià, que ja està en el primer equip habitualment. Claro, és tens que anar intercanviant futbolistes i el Vella, claro, al final se queda sense, des que se li lesionen, el que no està, el que s'emporta Marcelino. Bueno, ells, el Vella sigues en la seua, que pa d'ell és un orgull.
A veure, quan treballes en un equip filial és lo normal i damunt te sents satisfet quan en este cas Marcelino pues necessita jugadors teus i s'atrevís, com és el cas de Macià. Jo crec que és una cosa molt positiva per al club, és una dinàmica normal dins dels equips filials i és veritat que quan més dificultats tens tu per al dia a dia vol dir que millor van les coses, perquè les dificultats nostres són degudes a que molta gent, pues bueno, en entrenaments o en partits, està col·laborant en el primer equip. I jo crec que al final el que busquem, sempre que hem vingut ací i m'heu preguntat per objectius, l'objectiu és, bueno, els resultats. No fiquen un objectiu a nivell de resultats, més bé és fer progressar als meus jugadors perquè el dia de demà pues, puguen ser part del Villarreal, del primer equip, no?
La pregunta és, de tots els que n'hi ha en el B, l'any que ve, qui se pot quedar en el primer equip?
Una a part, a Pau Navarro cada dia el ves millor.
Sí, Pau Navarro ja és del primer equip. Mira, pues, és veritat. Pau Navarro, quin partit va ser? El del Copenhague, pobre. Que la primera jugas gol i ahí ja el va... Per lo que siga, ese dia va dir, hòstia, que jo al final crec que lo bo que tenim que fer en Pau Navarro és lo que fem. Nosaltres també, jo, eh? Jo el valore igual que el resto. O sea, quan dic igual que el resto, si la pifia, la pifia, si ho fa bé, ho fa bé. Perquè ja està a un nivell tan alt com que ja no és... se com diro, no, el xiquet, a veure què fa. No, no, Pau Navarro, el Villarreal ha decidit, i jo crec que amb bon criteri, que és el segon lateral dret del Villarreal Club de Futbol en un projecte de Champions. El segon lateral dret d'un projecte Champions. I quan és al camp, ell té que intentar respondre amb els seus defectes, la joventut, els seus errors, perquè va tindre'ls, perquè al final tots la pifien, eh? Mira, un dels que la pifia poc és Foyt. Bueno, pues en la Copa la va pifiar gorda, 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 gorda. Pues això del futbol i la vida. Claro, la història està en que Pau no té l'experiència ni el nivell competitiu de companys que ja han jugat molts partits en predivisió. Però si t'extraus d'això i veus el creixement, la qualitat i el que rendís, vale, a lo millor no és ara mateixa, no seria el millor lateral. O sea, si tu te donen a elegir, no. O sea, Emery, per exemple, ¿te recordes què va fer? No va voler ni aquell que juga a l'esquerra, que ara és titular en el Celta, com li diuen a este? Que se'n va anar, que el germà jugava en Inglaterra. T'ascende. ¿Vale? No el va voler, va dir, no me vale para primera divisió. I va portar a Mojica. I en la banda dreta va dir, no me vale el que n'hi ha, vull a Aurier de suplent. Encara que no jugo mai, vull a Aurier, perquè me sube el nivell competitiu. Bueno, pues, com vos dic sempre, el Villarreal crec que el seu projecte passa per traure Pau Navarros
i Macias,
Carlos Romeros, Macias, algun Pino, algun Baena, però què passa? Que últimament traem Pino, no, pepinos, perquè claro, hòstia, estàs traient xavals, hòstia, però si ara Carlos Romero, que el van enviar del València, i ara mateix llitges els diaris nacionals i tot el món vol pagar 45 quilos, pues això és el teu futur, no n'hi ha un altre. I que Pau Navarro, ara mateix tu penses, i podem pensar, que està creixent, i com dius tu, cada dia està millor, i el partit d'ells era un partit fotudíssim en el que pues, se podia haver equivocat, podia haver tingut algun problema, un error, haver causat un gol, és normal. Però, claro, és que tu tens que fiar-te d'això i apostar per això, i tindre un tècnic que crega en això, que no crega 100%, vale, però que tinga mà ampla per això, pues sí, perquè si no és que és impossible. És impossible. Ara, per exemple, ara estan, no sé, estem pujant a...
Marciaco, jo crec
no,
que
i els altres, als interiors. A
Hugo,
sí, a Hugo López.
Que ha en Copa,
sí, i a Gaitán. Que jo, antes era José Lillo, però ja no és José Lillo. Ara és José Gaitán. Claro, si tu traus en José Gaitán un nou Pino, a tu te toca la punyetera loteria. Però per saber si José Gaitán és un nou Pino, el tens que fer entrenar tots els dies del primer equip i ficar-lo algun dia. I a veure què fa. Que sí, que arrisques, claro que arrisques. O sea, és molt millor ficar a un megabó superbó i a veure què passa. Però és que avui dia el futbol està aixina. Bueno, és tan simple com que nosaltres hem de veure l'espí del Madrid. És en el Madrid haurà sigut impossible que Asensio, este davanter que entrega fent tres gols ara, i són una gran jugada de la vida en el Madrid, com no ha jugat mai Borja Valero, com no ha jugat Parejo, com no ha jugat un montó de futbolistes que estan en la cantera del Madrid i que eren boníssims, i no jugaven perquè el Madrid tenia pasta i comprava i preferia tindre el Tchouaméni de turno de suplent del bo a un xaval perquè no se fiaven del xaval i perquè al final diuen, no, no, preferís tindre un molt bo. Bueno, pues ara, com estan tots tiesos, per què juga Cubarsí i tots ixos? Ixos juguen perquè no n'hi ha un duro. Si n'hi hagueren diners, Cubarsí no hauria jugat mai, no l'hagueren pujat. Bueno, igual sí, si haguera jugat algun partit bo, si n'hagueren anat cedit, haguera tornat com un tir. Si se'n va anar hasta Piqué, Piqué se'n va tindre que anar. Vale. Pues lo mateix te passa a tu. I no entendre això, pues és no entendre la situació real. I com dius tu, la bona notícia és que cada partit que juga se'l veu més assentat. Que podrà ser Pau Navarro lateral de la selecció espanyola? Igual no, però que pot ser un lateral pel Villarreal o un central reconvertit a lateral dels pròxims 8-9 anys? Pues igual sí. I pot acabar sent titular ell i fent la feina de Mourinho quan ja tinga pues, lo que ha tingut Mourinho, no? Perquè Mourinho ha jugat en Uruguai, ha jugat en l'Alavés i ara Villarreal diu, hòstia, este tio me val per l'agressivitat, per lo que siga. Bueno, pues a lo millor Pau ho té, o a lo millor no, però tens que provar-los. És que si no, no n'hi ha, no n'hi ha, és impossible. Perquè tu ara, els 215 quilos d'això que t'has gastat en Champions, si entrem en Champions, més o menys estarà la cosa aquí parada, però jo crec que igual tens que traspassar algú. No?
Veurem, esperem que acabem la temporada igual que estem ara.
Jo la pregunta és, si és l'única dubte que tinc en tot això, és què faran en Parejo? És l'únic dubte de tot el que va passar abans de l'estiu, Rubio. Coses que tu no pots manejar, no tinc ni idea. Però de lo que pot manejar el Villarreal és què passarà en Parejo. Sí, crec que és una decisió difícil. Si el Villarreal aposta per un any més, perquè, per exemple, jo crec que Macià, si no està per jugar en primer equip, sí que n'ha que buscar un equip en segona divisió que jugui, com està jugant Requena. Claro, Requena és un altre teu que té que tornar, eh? I que també està fent-ho molt bé, eh? Bueno, veurem, que se mos han fet l'estrès de la broma i de la tonteria. Algo més? Avui n'hi ha Copa d'Àfrica?
No, no, avui descansen. Ara
els nostres estan en quart de final,
el divendres,
no?
Sí.
Hòstia, els nostres ja fas dir tu.
I bueno, ara ja, si passen quartos de final, com jo tercer i quarto puesto, ja és hasta el final.
O sea, tu vas dir que els nostres estarien hasta el final i hasta el final.
I hasta el final estaran.
M'alegre. Igual no venia així ja, Pape Guelle, d'allí se'n va a Turquia, no?
Esperem que no, esperem que no.
Dos sobre les tres.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.